Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tarda de retencions quilomètriques a les principals carreteres del país. Trànsit preveu que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 500.000 de vehicles. Montse Manent.
El sector turístic preveu ocupacions d'entre el 80 i el 90% en aquest pont de Tots Sants. El principal destí torna a ser la muntanya a la vall de Camprodon. Es fregarà el 100% superant les expectatives del sector.
Televisió del Ripollès, Joan Manel Robles.
Els municipis del Ripollès han previst activitats atractives aquest llarg cap de setmana de Tots Sants per provocar les pernoctacions dels visitants. A Ripoll, la Unió de Botiguers ha programat l'esotèric Shopping Night fins a altes hores de la nit. A la Vall de Ribes hi ha diverses castanyades i a Camprodon, la primera edició de la Fira Pirinís Mountain Festival ha contribuït que els establiments freguin el 100% d'ocupació.
Pacte in extremis entre Esquerra i PSOE pels pressupostos generals de l'Estat. Els republicans no presentaran cap esmena als comptes a canvi de blindar el català a la llei de l'audiovisual.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat l'acord, però avisa que és un acord de mínims i que es continuarà negociant sobre altres qüestions.
O sea, esto no significa un sí a los presupuestos, no significa un no a los presupuestos, significa que a partir de ahora, bueno, hemos salvado un obstáculo de una forma mucho más dificultosa de lo que podía parecer, porque era muy sencillito lo que pedíamos, repito, cumplir con lo incumplido y proteger un sector, en este caso el sector audiovisual en Cataluña, también de facto en Euskadi y en Galicia.
Avui es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, que és la segona causa de mort a tot el món i la primera pel que fa a discapacitat.
El Departament de Salut s'ha adherit al Pla d'Acció sobre l'Ictus a Europa, un projecte que busca reduir fins a un 10% els casos d'infart cerebral, incidint en la prevenció, ho ha explicat la directora del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral, Natàlia Pérez de la Osa.
Com podem ajudar i fer front des del sistema sanitari a que les seqüeles i la vida després de l'ictus sigui doncs, de major qualitat possible i sobretot sempre amb equitat territorial, que sigui el mateix per tot arreu, visqui on visqui dintre del nostre país.
L'esperat túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona s'obrirà al trànsit en sentit Besòs el 6 de novembre.
Ho farà amb un mes de retard sobre l'última data prevista. L'obertura del túnel arribarà després de prop de 7 anys d'obres amb dues interrupcions, ho ha anunciat la tinenta d'alcaldia Janet Sant.
Suposa d'entrada la priorització també del transport sostenible en el marc d'aquest túnel de la plaça de les Glòries, perquè tindrà un carril exclusiu d'autobús. És una aposta claríssima de l'Ajuntament de Barcelona per potenciar el transport públic.
En cultura, la 27a edició del Saló del Manga de Barcelona torna a la presencialitat des d'avui a la Fira de Montjuïc i amb polèmica després que les entrades s'esgotessin ràpidament.
L'organització no descarta vendre'n a taquilla si l'aforament ho permet, ho ha explicat la directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig.
Estem molt contents. Pensem que l'any passat va ser un any extremadament complicat. És veritat que és quasi normalitat, però que hi ha moltes de les restriccions que aquest any no hi tenim i per tant tenim unes festes doncs, amb les activitats.
I en esport, Sergi Barjuan és de manera interina el primer entrenador del Barça.
Avui Barjuan, acompanyat de Joan Laporta, ha ofert una roda de premsa on han confirmat que el tècnic de les franqueses dirigirà l'equip demà davant l'Alavés i dimarts vinent enfront al Dinamo de Kiev.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Es confirmen els canvis meteorològics previstos per les properes 48-72 hores. De moment ens creuarà un primer sistema frontal aquesta propera nit i matinada, que comportarà algunes precipitacions no de gaire intensitat, però sí força extenses, pràcticament plourà a tot el territori, amb menys intensitat cap a les comarques de Girona, i una situació que es podrà mantenir ben bé fins a mig matí o final del matí de demà dissabte. A partir de llavors, minvaran les precipitacions, quedaran restes de núvols i les temperatures podran podrien baixar una miqueta. Que la matinada de diumenge creuarà un segon sistema frontal, menys actiu que no pas el primer, però que també podrà comportar precipitacions, sobretot a la meitat oest del territori, malgrat que podran arribar a qualsevol punt. Diumenge farà més sol, malgrat que encara hi haurà intervals de núvols, i les temperatures pujaran de valent amb el vent de component oest. Les podrien fregar als 27 o 28 graus a punts de la costa. Dilluns baixarien les temperatures i possibles ruixats a les comarques de Girona i punts del vessant nord del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova operació sortida amb cues quilomètriques a les sortides de Barcelona i a les principals carreteres del país. A aquesta hora encara hi ha situació complicada. Trànsit ha previst un dispositiu especial per aquest pont de setmana llarg del pont de Tots Sants. Entre la tarda i vespre d'avui i demà s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 500.000 de vehicles.
Un dispositiu que s'allargarà fins dilluns i que tindrà especial atenció en les vies que accedeixen a zones de muntanya com la C14, la C16, la C17 i la C55, així com la Nacional 145 d'entrada a Andorra. També s'esperen retencions a l'AP7, la B23, la C58 i la 2.
Retencions que, de fet, ja s'han anat produint al llarg de la tarda, però anem a veure quin és l'estat ara mateix de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem les aturades més importants. Per exemple, l'autopista AP7, molt carregada durant tota la tarda a causa d'un parell de vehicles avariats ja retirats, però vaja, encara parlem de trams aturades importants gairebé entre Montmeló i Barberà, en direcció sud, sentit Tarragona, en aquesta autopista AP7 molt plena. En sentit nord, va un pèl millor, només hi hauria aturades de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà. Això ha afectat a la C-17, encara amb retencions entre Parets i Mollet, de fet en totes dues direccions, i també ha afectat a la C-58 sortint de Barcelona, amb aturades gairebé des del nus del Trinitat fins a Barberà, més de 7 quilòmetres, C-58 molt plena, sortint de Barcelona.
També aquest... Els municipis del Ripollès han previst activitats atractives aquest llarg cap de setmana de Tots Sants per provocar les pernoctacions dels visitants. A Ripoll, la Unió de Botiguers ha programat l'Esotèric Shopping Night fins a altes hores de la nit.
Sens dubte, la cara positiva de la moneda són les previsions amb les que treballa el sector turístic. A les Terres de l'Ebre, per exemple, esperen rondar el 80% d'ocupació tant en càmpings com hotels. Però, sens dubte, de nou, el destí estrella és la muntanya. A la vall de Camprodon, per exemple, es fregarà el 100% superant les expectatives del sector. Televisió del Ripollès, Joan Manuel Robles.
Els municipis del Ripollès han previst activitats atractives aquest llarg cap de setmana de Tots Sants per provocar les pernoctacions dels visitants. A Ripoll, la Unió de Botiguers ha programat l'Esotèric Shopping Night fins a altes hores de la nit. A la Vall de Ribes hi ha diverses castanyades. I a Camprodon, la primera edició de la Fira Pirinís Mountain Festival ha contribuït que els establiments freguin el 100% d'ocupació. Els professionals del sector estan gratament sorpresos. Joan Costejà és propietari de l'Hotel Camprodon.
Estem gairebé al 100%. Hi ha hagut una bastant forta, fora de lo normal que teníem per les castanyades. N'estem molt optimistes i contents perquè ens ha sorprès.
La majoria d'activitats al Ripollès tenen lloc fins diumenge a la nit per propiciar l'última pernoctació i el retorn dels turistes la Diada de Tots Sants al matí.
També els pastissers catalans encaren amb optimisme aquests dies. La previsió és vendre uns 250.000 quilos de panellets artesans a tot Catalunya i recuperar les vendes d'abans de la pandèmia.
Això sí, enguany amb una alça generalitzada de preus que són entre un 3 i un 5% superiors a causa de l'encariment de la llum i la pujada de les matèries primeres com el pinyó o l'ametlla. Tot i això, el fet que no hi hagi restriccions per fer trobades i que la castanyada coincideixi amb un cap de setmana llarg fa que el sector esperi bones vendes.
A Lleida, el gremi de forners preveu, de fet, superar les vendes de panellets d'abans de la pandèmia. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
A Lleida, el gremi de forners confia vendre uns 140.000 quilos de panellets, una xifra que podria superar fins i tot la de l'any 2019, abans de la pandèmia, segons assenyala Manel Llaràs, del forn de pa Llaràs de Lleida.
Preveiem que sigui una molt bona campanya i potser està excel·lent i tot. Degut segurament, sobretot, a que aquest any ja no tindrem limitacions d'aforament ni limitacions aquí a l'establiment, ni limitacions tampoc a les famílies per juntar-se, i per tant tenen una oportunitat que no van tenir l'any passat de retrobar-se amics i retrobar-se família per celebrar aquesta castanyada. aquesta diada. I, per tant, entenem que hi haurà un consum més elevat que altres anys, al voltant d'un 5%.
La meitat dels panellets que es consumiran a la demarcació seran de pinyons. A més dels panellets, els forners lleidatans també preveuen que la castanyada vendrà a la demarcació unes 25.000 coques de recapte.
També cementiris i floristes es preparen, en aquest cas, per l'arribada de Tots Sants. Gran part dels cementiris de tot Catalunya adapten els seus horaris per aquesta diada. A Barcelona s'ampliaran i també es reforçaran les línies de TMB.
A Sabadell, al marge de la Diada de Tots Sants, l'Ajuntament està estudiant incorporar un espai de dol perinatal seguint l'estela de municipis com Castellà, Palau-solità i Plegamans o Sant Cugat.
I pel que fa a Tots Sants, es seguiran els mateixos protocols que l'any passat, malgrat la millora de les dades epidemiològiques. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
L'Ajuntament està estudiant quines opcions podrien ajudar les famílies que han perdut un nadó durant l'embaràs. Ho ha avançat la regidora de Salut, Sònia Sada.
Nosaltres estem fent ara aquesta etapa d'investigació. Estem veient quins models estan fent en altres cementiris i quin és el que ens podria encaixar millor, i ho estem treballant, evidentment, amb l'entitat, perquè entenem que nosaltres podem tenir una idea, però realment és aquest col·lectiu el que ens haurà d'acabar de mostrar què és el que necessiten, quina és la necessitat.
Sada aposta per un espai verd que fugi del ciment, molt present ara mateix a l'equipament de Sant Nicolau. Tot plegat, ho ha dit, coincidint amb el dispositiu de Tots Sants, que s'ha dissenyat seguint els mateixos criteris que l'any passat, malgrat que la situació epidemiològica ha millorat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'altre titular del dia, acord in extremis entre Esquerra Republicana i PSOE per aprovar els pressupostos. Els republicans no presentaran cap esmena a la totalitat. El blindatge amb quotes del català a la llei de l'audiovisual ha estat clau a l'hora de prendre aquesta decisió. Mont Carvajal.
A l'últim minut, Esquerra Republicana ha pactat amb el PSOE protegir les llengües cooficials en la llei que el govern central vol impulsar. El portaveu al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, no ha parlat de percentatges, però ha explicat que la quota de producció en català s'ha de pactar abans del 31 de desembre.
O sea, esto no significa un sí a los presupuestos, no significa un no a los presupuestos, significa que a partir de ahora, bueno, hemos salvado un obstáculo de una forma mucho más dificultosa de lo que podía parecer, porque era muy sencillito lo que pedíamos. Repito, cumplir con lo incumplido y proteger un sector, en este caso el sector audiovisual en Cataluña, también de facto en Euskadi y en Galicia.
Segons Rufián, el govern espanyol s'ha compromès a complir tots els pactes passats que encara incomplia. Per exemple, una transferència immediata de 18 milions d'euros en concepte de les beques que l'Estat devia a Catalunya. Els comptes generals de l'Estat es debatran dimecres i dijous de la setmana que ve al Congrés de Diputats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat 2.261 nous contagis i 46 morts en les darreres hores. Mentrestant, a Catalunya baixa el nombre d'hospitalitzats per la Covid. Hi ha 325 ingressats, 4 menys, dels quals 90 estan a l'UCI, un menys.
Baixa també la velocitat de contagi a 1,03. Això significa que 100 persones positives poden contagiar de 103 persones. Per contra, puja el risc de rebrot fins als 48 punts i la incidència setmanal acumulada fins als 25 casos per cada 100.000 habitants. També puja el percentatge de positivitat de les proves, que és de 1,7, i en paral·lel s'ha notificat una nova defunció que eleva la xifra total a 24.008 les persones que han mort de coronavirus des de l'inici de la pandèmia.
I avui es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, que és la segona causa de mort a tot el món i la primera pel que fa a discapacitat. L'ictus, tot i que amb molta menys freqüència, també afecta la població infantil. A Catalunya es diagnostiquen entre 50 i 60 casos l'any, mentre que entre els adults cada dia se'n detecten uns 20 de mitjana. Precisament la baixa incidència d'aquesta afectació entre els infants fa que els símptomes passin més desapercebuts i es retardi el diagnòstic, la qual cosa dificulta el tractament i agreuja les seqüeles. Diana Bermejo.
L'Hospital Sant Joan de Déu ha tractat per primera vegada a Catalunya un adolescent que havia patit un ictus amb un fàrmac que fins ara només s'havia fet servir en adults i s'ha aconseguit que recuperi tota la mobilitat. Aquesta medicació, però, només està indicada si s'aplica durant les 4 hores i mitja després que s'hagin observat els primers símptomes. El problema és que, en el cas dels menors, el diagnòstic de l'ictus se sol retardar perquè els signes d'alarma són poc coneguts i es poden confondre amb migranyes o epilepsia. Ho explica la neuròloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, Verónica González.
L'ictus és una enfermedad que és poco frecuente en pediatría, que no se tiende a pensar en ella, y realmente cuando un niño aparece con síntomas neurológicos, lo más probable es que tenga otra cosa. El ictus no es el diagnóstico más probable, como ocurre en los adultos. Entonces es frecuente que se diagnostiquen de otras cosas previamente y que esto haga que se demore el diagnóstico de ictus. Y también, por consiguiente, se demora el tratamiento y las medidas que pueden cambiar el pronóstico.
Els experts aconsellen derivar als hospitals als nens que presentin alteracions neurològiques sobtades del moviment, de la consciència o de la parla, o mals de cap molt aguts. Des del 2020 a Catalunya funciona el Codi Ictus Pediàtric per accelerar-ne el diagnòstic i s'han tractat en aquest temps un centenar de casos.
I el Departament de Salut ha escollit precisament aquest Dia Mundial per adherir-se al Pla d'Acció sobre l'Ictus a Europa. Un projecte que busca reduir fins un 10% els casos d'infart cerebral incidint en la prevenció. També planteja aconseguir millores en la detecció, el tractament i l'abordatge de la vida després d'un infart cerebral.
El Pla Europeu marca 12 objectius que cada país ha d'anar reportant anualment. Per reduir la incidència d'ictus, es plantegen estratègies com millorar el control dels pacients amb factors de risc com la hipertensió. Però el Pla busca també incidir en l'atenció després d'un ictus, com explica la directora del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral, Natàlia Pérez de la Osa.
Com podem ajudar i fer front des del sistema sanitari a les seqüeles i la vida després de l'ictus sigui doncs, de major qualitat possible i sobretot sempre amb equitat territorial, que sigui el mateix per tot arreu, visqui on visqui dintre del nostre país.
Per conscienciar de la importància de la rapidesa a l'hora de detectar un infart cerebral, des de la Fundació Ictus s'ha impulsat una campanya dirigida a una vintena d'escoles amb l'objectiu que els nens siguin capaços d'alertar al 112 si estan amb un adult que pugui estar patint un ictus.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses. L'Ajuntament de Llinars del Vallès es persona com a acusació popular en el cas de narcotràfic. La Junta de Govern de dimarts iniciarà els tràmits per incorporar 4 nous agents que supleixin els detinguts.
En l'operatiu policial, que va servir per desarticular la xarxa, els Mossos d'Esquadra van detenir 4 policies, però després de prestar la declaració davant el jutge, un d'ells ha quedat en llibertat amb càrrecs per un robatori amb força i no estaria implicat en la trama. Tot i això, tots 4 agents queden apartats del servei i l'Ajuntament inicia ja els tràmits per incorporar nous agents a la plantilla. La Junta de Govern del pròxim dimarts aprovarà el procés d'oposició i l'alcalde Martí Pujol confia poder completar la plantilla en el termini d'un mes.
I avui, primera jornada del judici per la violació múltiple comesa a Manresa el 2019. La víctima ha declarat en la primera vista que en cap moment va donar consentiment a tenir relacions sexuals amb els 4 acusats. Carina Bebe.
La noia, que en el moment dels fets era menor d'edat, ha declarat que era plenament conscient que l'estaven violant i que va dir als agressors que no volia tenir relacions sexuals amb ells. També ha detallat que, malgrat haver begut, no anava prou beguda per perdre el coneixement.
És possible que en aquell moment no dijera que no, però jo sí que decía que para. La palabra no en sí no la recuerdo, no te puedo decir si sí o si no, pero yo decía que los pararan. Yo los intentaba sacar de encima, yo chillaba, yo lo hacía con todo lo que podía.
Durant el judici, la noia ha explicat que des que va patir la violació, la seva vida ha canviat totalment. Assegura que pateix ansietat i depressió, que gairebé no surt de casa durant els estudis. També afirma que té molts atacs de pànic, ansietat i que s'ha engreixat 40 quilos en un any i mig.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Ja hi ha data per l'esperat túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona. S'obrirà el trànsit en sentit Besòs el 6 de novembre, amb un mes de retard sobre l'última data prevista. L'obertura del túnel arribarà després de prop de 7 anys d'obres, amb 2 interrupcions. Jordi Casino.
La data d'estrena d'aquesta esperada i complexa infraestructura s'ha concretat en després que el consistori hagi rebut el vistiplau dels tècnics que aquesta setmana han fet les últimes comprovacions. D'aquesta manera, a partir del dia 6, els 35.000 vehicles que circulen ara per la Gran Via a Glòries en superfície es desviaran per la galeria subterrània d'un quilòmetre de distància que uneix el carrer de Padilla amb la Rambla del Poblenou. En cada sentit, hi ha 2 carrils per al transport privat i un per al transport públic, un fet inusual fins ara als túnels de Barcelona. Janet Sanz és la tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
Suposa
posa d'entrada la priorització també del transport sostenible en el marc d'aquest túnel de la plaça de les Glòries, perquè tindrà un carril exclusiu d'autobús. És una aposta claríssima de l'Ajuntament de Barcelona per potenciar el transport públic.
Si es manté el calendari previst, abans de final d'any s'obrirà el trànsit al tram d'entrada a Barcelona.
Doncs encara a Barcelona, l'abstenció d'Esquerra Republicana al ple de l'Ajuntament ha permès tirar endavant de manera provisional les ordenances fiscals per l'any vinent.
Les ordenances preveuen congelar les quotes de taxes i impostos i mantenir la bonificació del 75% en la taxa de terrasses. La majoria de l'oposició, però, hi ha votat en contra perquè considera que la pressió fiscal als barcelonins és molt elevada, tot i la congelació dels imports de taxes i impostos. Tot plegat coincideix amb la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar l'impost de plusvàlua, un import via d'ingressos per a ajuntaments. En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarí, ha anunciat que el Ministeri d'Hisenda està treballant en una compensació per als consistoris. Recordem que l'impost es paga quan es ven, dona o hereta un immoble. De fet, la plusvàlua és un dels impostos que més ingressos aporta a Barcelona.
I encara la capital catalana aprova una declaració en polítiques del temps, un acord pioner per treballar i garantir el dret al temps a la ciutadania. Així ho ha avançat aquest matí en declaracions a la xarxa Marta Junqué, secretària de la xarxa de governs locals i regionals del temps. David Amador.
Entre els signants de l'acord trobem l'Associació Internacional de Recerca en Usos del Temps, el Consell Econòmic i Social Europeu, ciutats com Estrasburg, Milà i Montevideo i 15 organitzacions catalanes líders en aquest àmbit. Les organitzacions signants es comprometen a treballar conjuntament en els pròxims 2 anys per aconseguir-ne una actuació de consens. En aquest sentit, com deies en declaracions a la xarxa, Marta Junqué, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative i secretària de la xarxa de governs locals i regionals del temps, destaca que la declaració no és paper mullat i que existeixen 10 compromisos amb plans concrets per desenvolupar.
És una declaració pionera. Això és un fet històric que esperem que marqui un abans i un després. 10 compromisos implementables que van acompanyats d'un pla d'acció. I això és molt important. No només firmem paper, sinó que firmem què farem els propers 2 anys.
Marta Junqué també ha destacat la importància que la declaració sobre polítiques del temps l'hagin signat en una aliança fonamental, ha dit, tant les institucions públiques com els agents socials, el món acadèmic i la resta dels representants civils.
En clau cultural, el Saló del Manga de Barcelona torna a la presencialitat. Ho fa des d'avui a la Fira de Montjuïc i amb polèmica després que les entrades s'esgotessin ràpidament. L'organització no descarta vendre'n a taquilla si l'aforament ho permet.
La 27a edició del Manga Barcelona és presencial després que la de l'any passat fos digital per la pandèmia. Tot i això, es mantenen activitats per a streaming. La limitació d'espai per les mesures sanitàries i les ganes de tornar a trepitjar el Saló dels Otakus van fer que les entrades s'esgotessin en 24 hores. I molts es quedessin sense. Ara, segons la directora del Manga a Barcelona, Meritxell Puig, s'estudia la possibilitat de vendre'n a taquilla.
Que hem de veure que realment tots els operatius que hem posat en marxa, els fluxes que hem creat perquè com es mogui la gent funcionen, i si realment funciona, fins i tot posarem a la venda durant aquests 4 dies entrades que encara veiem que l'aforament ens ho permet.
Entre les activitats previstes hi ha taules rodones, sessions de signatures, tallers, gastronomia, projeccions de pel·lícules i concursos. També hi haurà connexions en streaming amb el Japó per contactar virtualment amb alguns dels autors virtuals.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sergi Barjuan és de manera interina el primer entrenador del Barça. Avui Barjuan, acompanyat del president Joan Laporta, ha ofert una roda de premsa en què s'ha confirmat que el tècnic de les franqueses dirigirà l'equip blaugrana demà davant l'Alavés i dimarts vinent enfront al Dinamo de Kiev, partit vital a la Lliga de Campions. El president Laporta ha parlat del futur de Xavi i de Sergi Barjuan.
Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses. Conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, qué cree que es lo que se tendría que hacer, y hablamos como dos personas que nos apreciamos, y en este caso pues mi opinión es buena, es muy buena. Y en la Champions, evidentemente, lo que queremos es seguir vivos, y ahí hay un partido el martes importantísimo en Kiev que principio quien estará sentado en el banquillo será Sergi Barjuan.
El seu autor, Sergi Barjuan, ha explicat que el que vol és que la plantilla recuperi l'alegria.
Crec que la plantilla, si hi ha una cosa que jo el que vull primer de fer amb ella, és que retorni una miqueta l'alegria, les cares contentes, la felicitat, el voler anar al camp a jugar, el disfrutar jugant al futbol. I crec, després, que tot el repte el tenen ells, perquè ells ja han demostrat el que són com a jugadors, han demostrat que saben competir, que saben aguantar aquesta pressió, i en aquest moment el que hem de tenir present tots és que demà hem d'anar a intentar, per tots els recursos que tinguem, a guanyar el partit.
Noms propis del dia, Sergi Barjuan, Xavi Hernández del Futbol Club Barcelona i Joan Laporta. Per cert, el Barça B, sense Sergi Barjuan a la banqueta, ara amb Albert Capelles al capdavant, visita avui el camp del Linares a les 9 de la nit, partit de la primera federació de futbol. Els blaugranes, que estan a la zona mitja de la classificació, buscaran sumar 3 punts més davant un rival de la part baixa que està en zona de descens. En plana poliesportiva, en bàsquet, destaquem que el Força Lleida i el Bàsquet Girona afronten avui dues sortides exigents a la Lliga Leport. Els del Segrià visiten la pista del Castelló a 3:15, mentre que el Bàsquet Girona juga a Càceres en la cinquena jornada de la Lliga Leport, també a 9:15. Aquest cap de setmana, molt protagonisme per l'esport femení i pel món de la cistella a la xarxa de comunicació local. L'Uni Girona serà protagonista diumenge a les televisions locals i a Xala amb el duel que l'enfrontarà el Gran Canària. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda. També demà estarem molt pendents a les televisions locals i a Xala de la Lliga Femenina 2, el duel entre la Unió Esportiva Mataró i el Segle XXI barceloní, des de les 6 de la tarda, el programa En Joc Televisió, amb connexions amb el duel entre el Barça B i l'Artés.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier with you. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Tarda de retencions quilomètriques a les principals carreteres del país. Trànsit preveu que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 500.000 de vehicles. Montse Manent.
El sector turístic preveu ocupacions d'entre el 80 i el 90% en aquest pont de Tots Sants. El principal destí torna a ser la muntanya. A la vall de Camprodon es fregarà el 100% superant les expectatives del sector.
Els municipis del Ripollès han previst activitats atractives aquest llarg cap de setmana de Tots Sants per provocar les pernoctacions dels visitants. A Ripoll, la Unió de Botiguers ha programat l'esotèric Shopping Night fins a altes hores de la nit. A la Vall de Ribes hi ha diverses castanyades i a Camprodon, la primera edició de la Fira Pirinís Mountain Festival ha contribuït que els establiments freguin el 100% d'ocupació.
Pacte in extremis entre Esquerra Republicana i PSOE pels pressupostos generals de l'Estat. Els republicans no presentaran cap esmena als comptes a canvi de blindar el català a la llei de l'audiovisual.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat l'acord, però avisa que és un acord de mínims i que es continuarà negociant sobre altres qüestions.
O sea, esto no significa un sí a los presupuestos, no significa un no a los presupuestos, significa que a partir de ahora, bueno, hemos salvado un obstáculo de una forma mucho más dificultosa de lo que podía parecer, porque era muy sencillito lo que pedíamos, repito, cumplir con lo incumplido y proteger un sector, en este caso el sector audiovisual en Cataluña, también de facto en Euskadi y en Galicia.
Avui es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, que és la segona causa de mort a tot el món i la primera pel que fa a discapacitat.
Milers de malalts d'ictus s'han sotmès a tractaments rehabilitadors a l'Institut Goodman des del 2002, any en què va obrir les seves portes a Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El 47% dels pacients ingressats a l'Institut Goodman durant el 2021 han patit un ictus, el 62% dels quals són homes. És el cas d'en Rafael Sánchez, de 59 anys, que va patir un ictus a casa ara fa 5 mesos, havent tornat de la feina.
Lo único que tenía es sensibilidad, eso sí. A mejor me cogían y notaba y la mano y eso, pero el moverlo no. Me he quedado, bueno, sin palabra.
L'esperat túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona s'obrirà el trànsit en sentit Besòs el 6 de novembre.
Ho farà amb un mes de retard sobre l'última data prevista. L'obertura del túnel arribarà després de prop de 7 anys d'obres amb dues interrupcions, ho ha anunciat la tinenta d'alcaldia, Janet Sant.
Suposa d'entrada la priorització també del transport sostenible en el marc d'aquest túnel de la plaça de les Glòries, perquè tindrà un carril exclusiu d'autobús. És una aposta claríssima de l'Ajuntament de Barcelona per potenciar el transport públic.
En cultura, la 27a edició del Saló del Manga de Barcelona torna a la presencialitat des d'avui a la Fira de Montjuïc i en polèmica després que les entrades s'esgotessin ràpidament.
L'organització no descarta vendre'n a taquilla si l'aforament ho permet, ho ha explicat la directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig.
Que hem de veure que realment tots els operatius que hem posat en marxa, els fluxes que hem creat perquè com es mogui la gent funcionen i si realment funciona fins i tot posarem a la venda els 4 dies entrades que encara veiem que l'aforament ens ho permet.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Es confirmen els canvis meteorològics previstos per les properes 48-72 hores. De moment ens creurà un primer sistema frontal aquesta propera nit i matinada, que comportarà algunes precipitacions no de gaire intensitat, però sí força extenses, pràcticament plourà a tot el territori, amb menys intensitat cap a les comarques de Girona, i una situació que es podrà mantenir ben bé fins a mig matí o final del matí de demà dissabte. A partir de llavors minvaran les precipitacions, quedaran restes de núvols i les temperatures podrien baixar una miqueta. Que la matinada de diumenge creurà un segon sistema frontal, menys actiu que no pas el primer, però que també podrà comportar precipitacions, sobretot a la meitat oest del territori, malgrat que podran arribar a qualsevol punt. Diumenge farà més sol, malgrat que encara hi haurà intervals de núvols, i les temperatures pujaran de valent. Amb el vent de component oest, les podrien fregar als 27 o 28 graus a punts de la costa. Dilluns baixarien les temperatures i possibles ruixats a les comarques de Girona i punts del vessant nord del Pirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova operació sortida amb cues quilomètriques a les sortides de Barcelona i a les principals carreteres del país. A aquesta hora encara hi ha situació complicada. Trànsit ha previst un dispositiu especial per aquest cap de setmana llarg del Pont de Tots Sants. Entre la tarda i vespre d'avui i demà s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 500.000 de vehicles.
Un dispositiu que s'allargarà fins dilluns i que tindrà especial atenció en les vies que accedeixen a zones de muntanya com la C14, la C16, C17 i C55, així com la Nacional 145 d'entrada a Andorra. També s'esperen retencions a l'AP7, la B23, la C58 i la 2.
Retencions que, de fet, ja s'han anat produint al llarg de la tarda. De seguida anirem a veure quin és l'estat ara mateix de les carreteres catalanes. Abans, però, la cara positiva de la moneda són les previsions amb les que treballa el sector turístic. A les Terres de l'Ebre, per exemple, esperen rondar el 80% d'ocupació tant en càmpings com hotels. Però, sens dubte, de nou, el destí estrella és la muntanya. A la vall de Camprodon, per exemple, es fregarà el 100%, superant les expectatives del sector. Televisió del Ripollès, Joan Manuel Robles.
Els municipis del Ripollès han previst activitats atractives aquest llarg cap de setmana de Tots Sants per provocar les pernoctacions dels visitants. A Ripoll, la Unió de Botiguers ha programat l'esotèric Shopping Night fins a altes hores de la nit. A la Vall de Ribes hi ha diverses castanyades i a Camprodon, la primera edició de la Fira Pirinís Mountain Festival ha contribuït que els establiments freguin el 100% d'ocupació. Els professionals del sector estan gratament sorpresos. Joan Costejà és propietari de l'hotel Camprodon.
Estem gairebé al 100%. Hi ha hagut una demanda bastant forta, fora de lo normal que teníem per les castanyades. Estem molt optimistes i contents perquè ens ha sorprès.
La majoria d'activitats al Ripollès tenen lloc fins diumenge a la nit per propiciar l'última pernoctació i el retorn dels turistes la Diada de Tots Sants al matí.
També els pastissers catalans encaren amb optimisme aquests dies. La previsió és vendre uns 250.000 quilos de panellets artesans a tot Catalunya i recuperar les vendes d'abans de la pandèmia.
Això sí, enguany amb una alça generalitzada de preus que són entre un 3 i un 5% superiors a causa de l'encariment de la llum i la pujada de les matèries primeres com el pinyó o l'ametlla. Tot i això, el fet que no hi hagi restriccions per fer trobades i que la castanyada coincideixi amb un cap de setmana llarg fa que el sector esperi bones vendes.
Recuperem ara sí la informació del trànsit. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuen les complicacions en aquesta xarxa viària i, a més, ara ens ha entrat un accident que talla molta tensió l'autopista AP7, ja a la demarcació de Tarragona, el tram de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Doncs bé, aquesta autopista la tenim tallada, AP7, en aquest punt de Vandellòs, en sentit sud, com us deia, més a causa d'un accident. Més a prop de Barcelona encara continua carregada aquesta mateixa autopista AP7. Aquí hi ha trams de retencions gairebé entre Sant Cugat, passant pel Papiol, arribant fins a Martorell. Tot aquest tram de l'AP en direcció sud continua molt ple. Això afecta la B23 amb aturades entre Molins de Rei i el Papiol. També hem de destacar l'accident que s'ha produït a l'autovia 2 a Martorell. Hi ha aturades de 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell en sentit Lleida. En sentit Barcelona, les aturades són més puntuals. I ens queda l'eix del Llobregat, que continua molt ple, aquesta C16, i les retencions arribarien gairebé des de Cal Rosal fins a la 9 de Berguedà. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Doncs moltíssimes gràcies, Roger Serra. Tarda complicada, per tant, amb el trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'altre titular, recorrin extremis entre Esquerra i PSOE pels pressupostos. Els republicans no presentaran cap esmena a la totalitat. El blindatge amb quotes de català a la llei de l'audiovisual ha estat clau a l'hora de prendre aquesta decisió. Mont Carvajal.
A l'últim minut, Esquerra Republicana ha pactat amb el PSOE protegir les llengües cooficials en la llei que el govern central vol impulsar. El portaveu al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, no ha parlat de percentatges, però ha explicat que la quota de producció en català s'ha de pactar abans del 31 de desembre.
O sea, esto no significa un sí a los presupuestos, no significa un no a los presupuestos, significa que a partir de ahora, bueno, hemos salvado un obstáculo de una forma mucho más dificultosa de lo que podía parecer, porque era muy sencillito lo que pedíamos. Repito, cumplir con el incumplimiento y proteger un sector, en este caso el sector audiovisual en Cataluña, también de facto en Euskadi y en Galicia.
Segons Rufián, el govern espanyol s'ha compromès a complir tots els pactes passats que encara incomplia. Per exemple, una transferència immediata de 18 milions d'euros en concepte de les beques que l'Estat devia a Catalunya. Els comptes generals de l'Estat es debatran dimecres i dijous de la setmana que ve al Congrés de Diputats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 2.261 nous contagis i 46 morts en les darreres hores. A Catalunya, mentrestant, baixa el nombre d'hospitalitzats per la Covid-19. Hi ha 325 ingressats, 4 menys, dels quals 90 estan a l'UCI, un menys.
Baixa també la velocitat de contagi a 1,03. Això significa que 100 persones positives poden contagiar de mitjana 103 persones. Per contra, puja el risc de rebrot fins als 48 punts i la incidència setmanal acumulada fins als 25 casos per cada 100.000 habitants. També puja el percentatge de positivitat de les proves, que és de l'1,7. En paral·lel, s'ha notificat una nova defunció que eleva la xifra total a 24.008 les persones que han mort de coronavirus des de l'inici de la pandèmia.
I avui es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, que és la segona causa de mort a tot el món i la primera pel que fa a discapacitat. L'ictus, tot i que amb molta menys freqüència, també afecta la població infantil. A Catalunya es diagnostiquen entre 50 i 60 casos l'any, mentre que entre els adults cada dia se'n detecten uns 20 de mitjana. Precisament, la baixa incidència d'aquesta afectació entre els infants fa que els símptomes passin més desapercebuts i es retardi el diagnòstic, la qual cosa dificulta el tractament i agreuja les seqüeles. Diana Bermejo.
L'Hospital Sant Joan de Déu ha tractat per primera vegada a Catalunya un adolescent que havia patit un ictus amb un fàrmac que fins ara només s'havia fet servir en adults i s'ha aconseguit que recuperi tota la mobilitat. Aquesta medicació, però, només està indicada si s'aplica durant les 4 hores i mitja després que s'hagin observat els primers símptomes. El problema és que, en el cas dels menors, el diagnòstic de l'ictus se sol retardar perquè els signes d'alarma són poc coneguts i es poden confondre amb migranyes o epilepsia. Ho explica la neuròloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, Verónica González.
El ictus és una enfermedad que és poco frecuente en pediatría, que no se tiende a pensar en ella, y realmente cuando un niño aparece con síntomas neurológicos lo más probable es que tenga otra cosa. El ictus no es el diagnóstico más probable como ocurre en los adultos, entonces es frecuente que se diagnostiquen de otras cosas previamente y que esto haga que se demore el diagnóstico de ictus y también por consiguiente se demora el tratamiento y las medidas que pueden cambiar el pronóstico.
Els experts aconsellen derivar als hospitals als nens que presentin alteracions neurològiques sobtades del moviment, de la consciència o de la parla o mals de cap molt aguts. Des del 2020 a Catalunya funciona el Codi Ictus Pediàtric per accelerar-ne el diagnòstic i s'han tractat en aquest temps un centenar de casos.
I milers de malalts d'ictus s'han sotmès a tractaments rehabilitadors a l'Institut Goodman des de 2002, any en què va obrir les seves portes a Badalona. Enguany ja són prop de 900 persones en el que portem d'any, un 15% més que el 2016. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El 47% dels pacients ingressats a l'Institut Goodman durant el 2021 han patit un ictus, el 62% dels quals són homes. És el cas d'en Rafael Sánchez, de 59 anys, que va patir un ictus a casa ara fa 5 mesos, havent tornat de la feina. La rehabilitació integral li ha permès, per ara, recuperar, tornar a caminar i començar a moure el braç.
Lo único que tenía es sensibilidad, eso sí. A lo mejor me cogían y notaba y la mano y eso, pero... El moverlo, no. Me he quedado, bueno, sin palabra.
Els pacients de l'Institut Goodman se sotmeten a jornades de prop de 7 hores d'intens treball rehabilitador durant gairebé 5 mesos. Infermers, fisioterapeutes i logopedes, entre d'altres, busquen aconseguir la màxima recuperació del pacient. Un cop s'acaba el treball rehabilitador al centre, els pacients reben acompanyament a domicili o bé ambulatori. El 47% dels pacients és perfectament autònom i el 82% recupera les activitats familiars i d'oci amb normalitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I avui, primera jornada del judici per la violació múltiple comesa a Manresa el 2019. La víctima ha declarat en la primera vista que en cap moment va donar consentiment a tenir relacions sexuals amb els quatre acusats. Carina Bebé.
La noia, que en el moment dels fets era menor d'edat, ha declarat que era plenament conscient que l'estaven violant i que va dir als agressors que no volia tenir relacions sexuals amb ells. També ha detallat que, malgrat haver begut, no anava prou beguda per perdre el coneixement.
És possible que en aquell moment no dijera que no, però jo sí que decía que para. La palabra no en sí no la recuerdo, no te puedo decir si sí o si no, pero yo decía que los pararan. Yo los intentaba sacar de encima, yo chillaba, yo lo hacía con todo lo que podía.
Durant el judici, la noia ha explicat que des que va patir la violació, la seva vida ha canviat totalment. Assegura que pateix ansietat i depressió, que gairebé no surt de casa i que ha abandonat els estudis. També afirma que té molts atacs de pànic, ansietat i que s'ha engreixat 40 quilos en un any i mig.
I els Mossos d'Esquadra confirmen la mort del presumpte autor de l'assassinat del veí d'Arenys de Munt, que va ser abatut a trets el juliol de 2019. La investigació segueix oberta per esclarir el motiu pel qual es va cometre el crim. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Els Mossos d'Esquadra han notificat al jutge que porta el cas que el principal sospitós de batre tret Xavi Costa, de 47 anys i veí d'Arenys de Munt, la nit del dissabte 6 de juliol del 2019, és mort. Informacions periodístiques no confirmades pel cos de seguretat apunten al fet que s'hauria suïcidat fa aproximadament un mes amb la mateixa arma amb la qual va disparar i matar el veí d'Arenys de Munt. Els fets es van produir quan la víctima va anar a buscar la seva parella a la perruqueria del carrer Manel Girona de Barcelona, on ella treballava. Poc abans de tancar i quan Xavi Costa ja era dins, el presumpte autor, un jove d'uns 20 anys, va accedir dins al local i va disparar diversos trets a la víctima. L'autor dels fets va marxar, va agafar un autobús a la Diagonal i va sortir de Barcelona. A hores d'ara, els Mossos encara no han trobat cap mòbil del crim ni tampoc cap relació entre el presumpte assassí i la víctima i el seu entorn.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Ja hi ha data per l'esperat túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona. S'obrirà el trànsit en sentit Besòs el 6 de novembre, amb un mes de retard sobre l'última data prevista. L'obertura del túnel arriba després de prop de 7 anys d'obres, amb dues interrupcions. Jordi Casino.
La data d'estrena d'aquesta esperada i complexa infraestructura s'ha concretat en després que el consistori hagi rebut el vistiplau dels tècnics que aquesta setmana han fet les últimes comprovacions. D'aquesta manera, a partir del dia 6, els 35.000 vehicles que circulen ara per la Gran Via a Glòries en superfície es desviaran per la galeria subterrània d'un quilòmetre de distància que uneix el carrer de Padilla amb la Rambla del Poblenou. En cada sentit hi ha dos carrils per al transport privat i un per al transport públic, un fet inusual fins ara als túnels de Barcelona. Janet Sanz és la tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
D'entrada, la priorització també del transport sostenible en el marc d'aquest túnel de la plaça de les Glòries, perquè tindrà un carril exclusiu d'autobús. És una aposta claríssima de l'Ajuntament de Barcelona per potenciar el transport públic.
Si es manté el calendari previst, abans de final d'any s'obrirà el trànsit al tram d'entrada a Barcelona.
I a Tarragona s'ha inaugurat oficialment el moll de Balears. Es tracta d'una infraestructura que ha de permetre a la ciutat rebre més creueristes i més creuers. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El nou moll de Tarragona, conegut com a moll de Balears, ja ha rebut el primer creuer. Ha sigut el vaixell Europa amb 240 passatgers. Això ha servit per inaugurar aquest moll, que s'ha construït en un any i mig i ha tingut un cost de 30 milions d'euros. Josep Maria Cruzet, president del Port de Tarragona, espera que amb aquesta nova infraestructura es puguin superar els 128.000 passatgers rebuts l'any 2019.
Si mirem en el futur, la suma de les dues coses, de tindre un moll com el que avui inaugurem, més la terminal que tindrem en els pròxims temps, jo m'atreviria a dir que en fàcilment a la temporada 2023 tornarem a recuperar i superarem els 130.000 creueristes que havíem tingut de xifra rècord en el 2019, i per tant unes perspectives molt optimistes de cara a noms.
Cal destacar que a la inauguració hi ha assistit el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el president de Puertos del Estado, Francisco Toledo, entre d'altres.
En cultura, el Saló del Manga de Barcelona torna a la presencialitat. Ho fa des d'avui a la Fira de Montjuïc i amb polèmica després que les entrades s'esgotessin ràpidament. L'organització no descarta vendre'n a taquilla si l'aforament ho permet.
La 27a edició del Manga Barcelona és presencial després que la de l'any passat fos digital per la pandèmia. Tot i això, es mantenen activitats per a streaming. La limitació d'espai per les mesures sanitàries i les ganes de tornar a trepitjar el Saló dels Otakus van fer que les entrades s'esgotessin en 24 hores i molts es quedessin sense. Ara, segons la directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, s'estudia la possibilitat de vendre'n a taquilla.
Que hem de veure que realment tots els operatius que hem posat en marxa, els fluxes que hem creat perquè com es mogui la gent funcionen, i si realment funciona, fins i tot posarem a la venda durant aquests 4 dies entrades que encara veiem que l'aforament ens ho permet.
Entre les activitats previstes hi ha taules rodones, sessions d'assignatures, tallers, gastronomia, projeccions de pel·lícules i concursos. També hi haurà connexions en streaming amb el Japó per contactar amb alguns dels autors virtuals.
I avui arrenca el segon Congrés Internacional de Teatre Amateur de Catalunya a Santa Susana, al Maresme. L'objectiu dels organitzadors és reivindicar-se com un dels agents culturals i socials més importants de casa nostra. David Navarro.
Amb uns 1.000 grups de teatre formats per al voltant de 30.000 persones i uns 2 milions d'espectadors anuals, la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya troba que manca reconeixement, sobretot per part de les administracions, per a un sector que fins i tot ha aconseguit resistir l'etapa més dura de la pandèmia. Per això, segons ha explicat el president de la Federació, Toni Font, el Congrés servirà per posar en valor la feina feta.
Poder prestigiar una mica els grups amateurs de teatre, especialment davant de les institucions, que si bé és cert que no ens han abandonat mai, ni tan sols en els moments més difícils, sí que és cert que voldrien tenir una mica més de reconeixement.
Fins diumenge, el Congrés reunirà a Santa Susana més de 100 companyies no professionals i unes 300 persones, representants de grups de teatre amateur de Catalunya i, d'entre d'altres indrets, l'Alguer, el Rosselló, Andorra, Itàlia, Suïssa o Mònaco.
I d'aquí poc menys d'una hora, Anna Ferrer i Paula Grande obriran els concerts al Parc del Migdia de les Fires de Girona. Tot seguit serà el torn de la cantautora terrassenca Gemma Homet. I a partir de 9:45 de la nit, Fetus i Gundown seran els encarregats d'animar els concerts a l'esplanada de la Copa.
Girona es prepara per la segona nit de concerts de les Fires de Sant Narcís. L'Ajuntament avui ha demanat responsabilitat als ciutadans per tal que es posin la mascareta després de la primera nit multitudinària de concerts a barraques. També la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha fet una crida a fer ús de la mascareta durant els concerts. Girona ha recuperat gairebé totes les activitats habituals de la Festa Major després de 2 anys sense poder celebrar-les. El vicealcalde de la ciutat, Quim Ayats, ha reivindicat unes festes que assegura ens mereixem tots molt.
Estem molt contents. Pensem que l'any passat va ser un any extremadament complicat. És veritat que és quasi normalitat, però que hi ha moltes de les restriccions que aquest any no hi tenim, i per tant tenim unes festes amb moltíssimes activitats.
Al llarg de tot el cap de setmana, Girona ha programat activitats i concerts per tots els públics.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Sergi Barjuan és de manera interina el primer entrenador del Barça i s'estrena demà. Avui, Barjuan, acompanyat del president Joan Laporta, han ofert una roda de premsa en què s'ha confirmat que el tècnic de les franqueses dirigirà l'equip davant l'Alavés demà en partit de Lliga i el proper dimarts enfront al Dinamo de Kiev en un duel vital de la Lliga de Campions. Avui Laporta ha parlat del tècnic de futur, Xavi Hernández, i de Sergi Barjuan.
Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses. Conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, qué cree que es lo que se tendría que hacer, y hablamos como dos personas que nos apreciamos, y en este caso pues mi opinión es buena, es muy buena. Y en la Champions, evidentemente, lo que queremos es seguir vivos, y ahí hay un partido el martes importantísimo en Kiev que... En principio, quien estará sentado en el banquillo será Sergi Barjuan.
Per cert, pel partit de demà segueix sent baixa Ansu Fati, mentre que Dembélé pot tornar a la convocatòria. I un dels tècnics que va entrenar a Xavi Hernández en la formativa, el que es considera el seu pare esportiu, Joan Vilà, ha estat protagonista avui a l'enjoc de la xarxa, assegura que el de Terrassa és la millor aposta possible. Un Joan Vilà, sens dubte, destacant doncs, que Xavi Hernández en un futur i també en el present pot estar al capdavant del primer equip del Barça, com així serà, i que pot fer-ho molt bé. Encara en futbol, i amb el Barça com a protagonista, la futbolista Andrea Pereira ha donat positiu de Covid-19 després de tornar de jugar amb la selecció espanyola i seguint els protocols establerts. En plana poliesportiva, en bàsquet, el Força Lleida i el Bàsquet Girona afronten avui dues sortides exigents a la Lliga Leport. Els del Segrià visiten la pista del Castelló a 9:15. Des de UAU Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Després de sumar 3 victòries en els 4 primers partits del curs, l'ICG Força Lleida intentarà seguir creixent en aquest inici de temporada davant el Tau Castelló, un partit on encara no hi serà Shaquille O'Neal, que arriba la setmana vinent a Lleida, i tampoc Juan i Marcos, encara pendent de temes burocràtics. Centrant-nos en la part purament esportiva, per encontrar les claus del partit d'aquest divendres contra el Tau Castelló són les següents.
En conceptes tàctics, no?, que ens puguin anar bé contra el Castelló, crec que ells tenen, doncs, exteriors molt tiradors, no? Uns bases que imprimeixen molt ritme al joc, no? En què aquests tiradors no treguin avantatge, minimitzar, no?, el seu potencial altern en defenses zonals, no?, amb canvis defensius, pues, tots aquests conceptes que poden ser que a nosaltres en algun moment ens facin generar dubte, pues, que l'equip estigui preparat per afrontar-ho de la millor manera possible.
El partit en terres castellonenques aquest divendres a 9:15 del vespre.
Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. I el bàsquet Girona juga a Càceres, partit també de la 5a jornada d'aquesta Lliga Leport, també a 9:15. I aquest cap de setmana molt de protagonisme per a l'esport femení, per al bàsquet femení i per l'Uni Girona. Aquest diumenge, a les televisions locals i a la plataforma Xala, el duel de l'equip català de la Lliga Femenina contra el Gran Canària a partir de les 6 de la tarda, també en el món de la cistella. Demà a les teles locals i a Xala es podrà veure el duel de la Lliga Femenina 2 entre la Unió Esportiva Mataró i el Segle XXI barceloní des de les 6 de la tarda, i a més amb connexions amb el partit de la Lliga EVA entre el Barça i l'Artés. Per cert, en aquesta categoria, duel molt esperat aquest cap de setmana entre el Valls i el Club Bàsquet Tarragona, un derbi d'alçada. Els dos equips arriben al més alt de la classificació, els blaus la lideren en ple de victòria i els ballencs estan en la segona posició amb 7 punts. I en handbol, el Freiking Granollers rep el Logronyo a 9:15 del vespre, 9a jornada de la Lliga Sobal d'handbol.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Marina a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dimarts a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana i bon pont. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Gaudeix. Respira. Respecta. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme. Diputació de Barcelona.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. 3w.somimprescindibles.
Nutrició amb Laura Crosas.
La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de colla d'ama, la del bacó, la de bordissot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
La xarxa de comunicació local.